Pren nota. L'agenda del dia.
Bon dia. Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui divendres us proposem el concert d'orgue Entre el bronze del cel i l'estany de la terra, a càrrec de l'organista Carlos Arturo Guerra i les campanes del Vendrell. Podràs gaudir d'aquest concert des de casa, en directe, per la televisió del Vendrell, pel Facebook Live de l'orgue o pel canal de YouTube de l'orgue del Vendrell. I seguim amb més concerts. Us recordem que ja ha començat la 52a edició del Barcelona Jazz Festival. Enguany, tot i les limitacions, serà possible gaudir-lo perquè el Palau Robert s'incorpora com a nou escenari del vol d'en Barcelona Jazz Festival i ho farà amb una programació pròpia anomenada Denominació d'Origen Jazz Cat, on podràs gaudir dels nostres jazzistes en directe a través del canal del YouTube The Project. I més coses. Per avui, cap al vespre, us proposem que mireu una bona pel·lícula al web Sala Virtual de Cine. Es tracta d'una plataforma que ofereix serveis de lloguer de pel·lícules i on podràs gaudir de les últimes estrenes. Recorda, salavirtualdecine.com. I ja per acabar, de cara a demà dissabte, us recordem la beatificació de Joan Roig Digal, el jove de 19 anys del Masnou que morí màrtir per amor a Déu el 1938. La beatificació, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, se celebrarà a la Sagrada Família demà dissabte a les 11 del matí.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
3 minuts que passen ara mateix de 9:15 del matí i us ho anem dient tot el matí que avui amb els advocats, amb l'economista que ens acompanya, ara el presentem de Digestum Legal, volem tractar el tema greu que estan patint les pimes, les petites empreses i els autònoms, que si teniu un petit negoci, si teniu baixada la persiana i us voleu acollir algunes de les ajudes que ja s'han promocionat, no sabeu com fer-ho, no sabeu com pagar el que s'ha de pagar sense estar el negoci en funcionament. Ens podeu enviar un WhatsApp, una nota de veu al telèfon de WhatsApp d'aquest programa o a partir d'ara trucar-nos també al 93-409-2771. 93-409-2771. Davant la situació en la que ens trobem la majoria dels nostres negocis, molts tancats, altres limitats en la seva activitat, com dèiem, i tots afectats per la situació econòmica adversa que està produint la pandèmia de la Covid-19, és necessari que revisem cada vegada quines ajudes tenim per poder mantenir l'activitat econòmica una vegada passi aquesta situació, o si més no, com podem evitar el tancament. Malgrat el que pugui semblar, no són pocs els recursos que tenim, eh? Segur que menys dels que voldríem o necessitarien, però hi són. Potser el més complicat a hores d'ara, això sí, és saber quin tipus d'ajuda és la que necessitem. No és el mateix una ajuda a fons perdut que un crèdit, per exemple. No és el mateix que ens rebaixin despeses que ens donin diners. Segur que el més problemàtic és conèixer totes aquestes ajudes i el que representen ara i demà, i saber on trobar-les, sobretot. És per això que intentem donar un breu repàs a les ajudes existents, de manera que, coneixent-les, en podem beneficiar de les més adients i de les nostres necessitats. És per això que avui comptem amb l'ajuda de l'economista Ricardo Calvo. Ricardo, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Què tal?
Déu-n'hi-do, com està el panorama, no?
Està molt entretingut.
Està molt... Mira, va, parlàvem d'ajudes per la gent que ha hagut de tancar, que segueix tancada, molt món de la cultura, també, molt món de la cultura. Mm-hmm. Quin tipus d'ajudes tenim en aquest moment sobre la taula i que ens podem acollir?
A veure, de fet, com deies a l'entrada, de fet n'hi ha moltes. I potser aquest és un dels entrebancs que tenim, que és una mica endinsar-nos en aquest món d'administracions i de diferents administracions per trobar les que ens siguin més adients, perquè de fet n'hi ha moltes. A més de contínuament se van intentant aprovar algunes, que de vegades les quantitats o les quantitats econòmiques no són grans, però que al final sumant, pues, carai, Déu-n'hi-do. Podríem dir que tenim de dues menes d'ajudes, les que diríem que són directes, perquè ens arriba directament l'ajuda, tipus subvencions, els crèdits o altres crèdits que n'hi ha, que donen altres administracions, a banda dels crèdits ICO, i després podríem dir que tenim les indirectes, que podríem dir que aquí estaríem pas al tema, per exemple, que ja tots coneixem, de la rebaixa de lloguers, algunes rebaixes d'impostos que n'hi ha i tal. Si et sembla, fem un petit repàs sense endinsar-los massa, però només per refrescar una mica idees de quina mena són de les que n'hi ha.
Ara comencem a fer aquest petit repàs. Deixa'm que recordem el telèfon per intervenir en directe. És el 93-409-2771. 93-409-2771. Si teniu algun problema, en Ricardo Calvo, l'economista de Digestum Legal, que segur que us ajudarà, us tractarà de fer un cop de mà per saber a quines ajudes us podeu acollir. I al telèfon del WhatsApp de Ràdio Estel, si voleu enviar una nota d'àudio, una nota de veu, al 663-9930-62, 663-9930-62. Ara sí, ens parlaves de subvencions i ajuts a fons perdut, per exemple. Entenc que una d'aquestes, i ho dic perquè acaba de sortir fa ben poc, són els 300 i pico euros que ha sortit per les persones que ni treballen, ni poden treballar, ni tenen ja on acollir-se, eh?
Bé, crec recordar que aquesta, i suposo per això que te deia, que n'hi ha de moltes, no sé si parlem de la mateixa, jo l'última que sé que és per la gent que se'ls ha acabat, per exemple, l'atur, ja no parlem ara ja d'empreses i d'autònoms, ara estaríem parlant
sí,
de particulars.
Sí, volia començar, vale? Per aquí i de seguida passem.
Correcte, no. N'hi ha una que no ha aprovat per la gent que se li ha acabat l'atur de 430 euros, no sé si estem parlant
aquesta,
de la mateixa.
Aquesta era,
vale?
Sí.
De 430 euros per la gent que se li ha acabat l'atur i que, de fet, pues és la situació. A veure, tot el problema que n'hi ha ara i de manifestacions i tal, de fet, tot això, malgrat n'hi ha moltíssima gent molt descontenta, hi ha molts problemes, de fet, tot això ho està aguantant els ERTEs. Si no estiguessin els ERTEs, si no estiguessin la gent cobrant l'atur, això sí que seria una disbauxa i seria molt terrible. Amb el tema de subvencions, si entrem, per exemple, a tractar les que són més conegudes i que es donen, diguem-ne, a nivell d'aquí de Catalunya. Fa 15 dies veníem amb la companya Irene González i sí. Parlàvem de les mesures, ella parlava de les mesures per allargar el lloguer, que ara veurem que és una de les mesures que n'hi ha, la possibilitat de rebaixar el lloguer, de poder tenir certes avantatges. I en aquell moment comentàvem que estava pendent de sortir a l'aplicatiu de la Generalitat, una subvenció que en aquell moment es coneixia com la dels 1.500 euros que donaven per al tema dels empresaris que estaven a l'hostaleria i restauració i els centres estètics, que aquells dies, just el dia anterior, havien obligat al tancament. Doncs bé, malgrat que el període per demanar-ho era de 15 dies, això ja està, ja fa uns dies que està tancat perquè ja se'ls van esgotar. Ara, a la web de la Generalitat, si entreu, us diran que us espereu a la segona tanda o la segona fase que volen fer d'aquesta ajuda. Bé, se té que anar ràpid amb demanar aquestes ajudes perquè de seguida s'esgoten, de seguida es col·lapsen els sistemes i de seguida pues, tot plegat esdevé un problema. Dins d'aquestes ajudes tenim que fa un parell de dies va sortir el decret llei el 39/2020 que preveia també unes altres ajudes que estaríem parlant d'una ajuda de 2.000 euros. A l'aplicatiu aquest matí jo m'he connectat i encara no funcionava. Diuen que funcionarà, deia la Generalitat que funcionaria a partir d'avui, entre avui o dilluns, depenent. Aquesta va dirigida no només al tema de la restauració i de l'hostaleria i al tema de les esteticiens, dels centres estètics, sinó que va dirigit de manera general als treballadors autònoms. L'ajuda en aquest cas és de 2.000 euros, que pues, bueno, també podrem anar sumant. En aquest mateix sentit, ja també se va aprovar el mateix dia una ajuda per a lo que seria les empreses que es dediquen al tema d'espectacles i que han tingut que suspendre o cancel·lar activitats, i també tenen una ajuda aprovada d'entre 500 i 8.000 euros. És un percentatge i depèn del volum que hagin tingut, pues va un percentatge o un altre. En aquest sentit, podríem continuar que també per als treballadors i els professionals tècnics que venen del món de les arts audiovisuals, de la música i de més, també tenen concedida una ajuda de 750 euros. També ara canviant, deixant la Generalitat i passant a l'Ajuntament de Barcelona, recordem que l'Ajuntament de Barcelona està donant unes subvencions mitjançant el Barcelona Activa de 5.000 euros per a noves contractacions que reuneixin de treballadors que reuneixin unes determinades condicions. 5.000 euros, déu-n'hi-do també, l'ajuda que ens pot donar, sí que entenem que és per una contractació, entenguem-lo. Clar, si estem parlant que estem en crisi, que no podem tirar endavant, clar, pot semblar una mica absurd dir que noves contractacions. Però ben entès, això continua sent una ajuda que pot ser molt útil. Val? No tothom s'ha vist obligat a tancar, o no tothom la seva solució passava potser pel tancament, potser pot passar per potser una certa expansió i aconseguir nous mercats, i això requereix la contractació de personal.
Mira, per exemple, Ricardo, ens deies no la solució a tothom passar per el tancament. Precisament tenim una pregunta d'un oient a aquesta hora que ens pregunta això: és compatible la prestació que perceben els autònoms amb continuar fent delivery o takeaway ara que tenim la restauració tancada?
A veure, les ajudes que estan donant pels autònoms, pels autònoms, entenc que és de l'hostaleria. Vull entendre
sí.
que és un empresari que es dedica a l'hostaleria i que està fent així. Sí, perquè l'activitat de lo que és l'hostaleria li estan obligant a tancar. Ell no pot fer servir el local només per a l'elaboració i per al takeaway. Uh-huh. Sí, en aquest cas no crec que tingui, el que sí que tindrien que mirar, quan me parla de quines subvencions, tindrien que mirar les condicions particulars. Que aquí és moltes vegades on radica el problema, perquè moltes vegades estan limitades a una certa quantitat de rendiment de renda, estan limitades a unes certes característiques de socis o d'empleats o de determinades circumstàncies, però en general no tindria que tenir problema.
Està passant això, Ricardo, que s'entra en contradicció entre l'ajuda i el que està passant realment als negocis?
Pues jo crec que més del que ens pensem. O sigui, jo continuo dient que moltes vegades, algunes d'aquestes ajudes l'únic que faran és tapar el que després passarà. I a més no ens enganyem, totes aquestes ajudes que s'estan donant les acabarem pagant. O sigui, el diner no surt d'enlloc, surt de les nostres butxaques. L'altre dia feia aquesta reflexió amb un client i me deia, bueno, però és que vindran d'Europa. Bueno, sí. I Europa qui la nodreix? Vull dir, els diners d'Europa venen d'on venen. Llavors, el que jo veig és que sí que tots ara estem intentant apagar el foc que tenim a casa, i tenim el foc i tenim que apagar-lo com sigui. El que passa és que moltes vegades jo crec que en molts casos, o en alguns casos, aquest foc l'estem intentant apagar amb benzina. I jo crec que al final rebufarà. Per exemple, no ens preguntem en cap moment si n'hi ha empreses que ja venien amb un mal estructural d'abans de la crisi. I la crisi l'únic que ha fet ha sigut posar-les en evidència. Aquestes no se'n sortiran, no ens enganyem, ja poden rebre totes les ajudes que vulguin. Quan torni la realitat, tornarà a la realitat dels seus problemes estructurals. Aquestes empreses, pot ser, potser en un moment donat les hagués calgut més plantejar-se a fer un concurs de creditors que no pas tirar-se a demanar crèdits, que ara tindran que tornar.
Més preguntes que anem rellevant dels oients, com per exemple si amb la nova regulació dels lloguers ens diuen si jo he pactat abans unes millors condicions amb la propietat que les fixades pel govern, quines prevalen? La propietat pot tirar-se enrere i dir que vol els del govern?
A veure, aquesta seria més aviat pregunta per la meva companya Irene, que és advocada. Però jo contestaré des del meu limitat coneixement d'aquest tema, A veure, jo entenc que si hem pactat unes condicions que inclús són millors que les que n'hi havien, jo crec que aquestes tenen que prevaldre, perquè al final la llei el que aplica és, diguem-ne, un mínim de condicions. Si les que hem pactat són millors, pues, jo crec que es tenen que fer valdre i continuar amb les que tenim.
Ens deies, sobretot, el que hem de saber ara és quina ajuda és la que ens convé a nosaltres, a quina ens podem acollir. Per tant, què és el que hem de mirar primer a l'hora de saber a quina ajuda ens hem d'acollir o a quina ajuda ens podem acollir?
Si parlem, per exemple, de les ajudes i ens limitem a les que hem anunciat ara, de les moltes que n'hi ha i que ara anirem repassant, que són les subvencions, el problema de les subvencions, com t'he dit abans, és que només obren la finestreta i ja se col·lapsa. Es col·lapsa perquè són ajudes a fons perdut, són ajudes que no tens que retornar, són diners que tu fiques a la butxaca i ja està. I aquestes sí que jo diria que d'entrada demanem-les, mirem a veure si complim les condicions, però d'entrada demanem-les perquè sempre estem a temps de tirar-nos enrere, de renunciar amb ella o el que sigui.
És una mica allò del no ja el tenim?
Efectivament, perquè si el que fem és que arribem tard, pues, llavors, diguem-ne, ja no tindrà camí enrere. El que sí que convé és que en aquest moment, passat aquest moment de tots anar a la carrera a demanar aquesta ajuda, passat aquest moment que ja l'hem demanat o que ja ens l'hem trobat tancada, el que sí que convindria és que féssim una mica d'anàlisi de en quin lloc es troba el nostre negoci i en què lloc es trobava abans. El que he dit, si realment el que nosaltres tenim és un problema estrictament del Covid, nosaltres teníem un negoci que funcionava bé, sense problemes, anava tirant, no passàvem grans crisis de tresoreria, anàvem complint, i el Covid ens ho ha enfonsat, pensem en un restaurant, un cas típic. Però tenim certa confiança de quan tornem a obrir el restaurant, ens costarà una mica recuperar-nos, però tenim una clientela feta i no tenim res que pensar que no torni tot a ser com era, doncs aquí les solucions són unes. Però si fem un anàlisi, diguem-ne, en profunditat nostra, i veiem que, efectivament, el que nosaltres teníem era unes deficiències estructurals. Veníem patint endarreriments de pagaments, teníem que estar constantment discutint-nos amb el banc perquè renovés la pòlissa de crèdit o que ens donés el préstec, i aquestes històries. I el Covid l'únic que ha fet ha sigut agreujar-lo. Tenim que pensar que no sortirem del Covid millor. Si, i torno a dir, perquè a mi el tema dels crèdits em fa molta por. Si ens hem demanat Kiko, si hem demanat préstec, si hem demanat crèdit, si ens hem dotat, quan acabi això del Covid, estarem pitjor.
Importantíssim recordar-ho sempre que ens ho recordes, Ricardo, i jo crec que és molt important. Una subvenció i un crèdit no és el mateix.
No, a veure, la subvenció, com deia abans, és a fons perdut. És uns diners que ens donen, molt o pocs, sempre semblaran pocs, molt o pocs, que complint uns requisits, això ho pensem també, que n'hi ha de requisits. Ara s'estan donant, però algun dia ens comprovaran si complim els requisits.
Ara en parlarem, Si me la guardo per després.
Vale. Molt bé. Doncs, si ens donen una subvenció a fons perdut, tens els diners que tenim disponibilitat per gastar-los i, bueno, l'emplearem en principi a el que estan destinats i ja està. Si, per altra banda, el que demanem és un crèdit, aquí és diferent. El crèdit sí que és veritat que també el donen unes determinades condicions i es té que fer servir per determinades situacions. Per exemple, aquests crèdits ICO intentaven evitar el cobrir deficiències estructurals que vinguessin d'anteriors al Covid. Però, bueno, de moment el fem servir per el que podem, tenim els diners i ja anem fent. Clar, el tema del crèdit, tenim que pensar que nosaltres, una vegada passi el Covid, tenim que, diguem-ne, rellençar el nostre negoci perquè sigui capaç de generar els recursos per tornar aquests crèdits. En el fons perdut, no fa falta. Els tenim, no els tenim que tornar. Però en els crèdits en general i en l'ICO en particular, tenim que pensar que el tornarem. Clar, això ens crea un efecte il·lusió, també, que de vegades ens porta engany, que és que ara, com dèiem també fa 15 dies, ara només s'estan pagant interessos, no hi ha retorn de capital, és el període de carència que es diu. Dèiem, un any passa de seguida. Bueno, de fet, ara ja s'està discutint i s'està reclamant de que no sigui un any de carència, sinó que siguin dos. Per què? Perquè és que l'any ja el tenim aquí. Clar, aquest és un efecte que és perniciós per l'empresa o per l'empresari perquè després acaba sortint. Llavors, hem de tenir molt clar quin és el nostre problema i la nostra solució.
Adéia, et vull fer més preguntes, perquè jo ho dic sempre, sempre que algú ve de Digestum Legal fa explicacions tan bones que a mi em sorgeixen 10 preguntes més a cada resposta. Per exemple, ens parlaves dels requisits, i ara et pregunto quins són aquest tipus de requisits, però si no complim aquests requisits, perquè deies se'ns mirarà, se'ns acabarà mirant tard o d'hora, sabran si complíem aquells requisits pels quals se'ns ha donat l'ajuda o no. Si no complim aquests requisits, encara que l'ajuda que ens donin sigui a fons perdut, ho haurem de tornar, ho haurem de tornar més multa? Com va això?
A veure, normalment a les normatives que han concedit les subvencions aquestes, aquests crèdits, aquestes subvencions a fons perdut, hi ha una sèrie de requisits, com estem dient, i si no els complim, ens reclamaran que tornem aquests diners. I en molta d'aquesta normativa hi ha establert un sistema de sancions. Mm. Clar, aquesta penalització la tindrem. Que es porti després a terme amb certa rigidesa? Doncs no ho sé. No ho sé què faran. Però, de fet, està previst. I, home, i com a ciutadans tots, a mi el que no m'agradaria és que ningú fes servir diners públics, encara que ho veiem cada dia a les notícies, que ningú fes servir diners públics per coses que no és per lo que se li ha concedit.
Tu que normalment controles el tema de dades i coses d'aquestes, Som bastant país de l'Azarillo de Tormes o no? Jo crec que m'explico prou.
La picaresca, te refereixes a si som picaros, més del que hauríem, sí.
Més del que hauríem, no?
Sí, jo penso que de vegades és una qüestió que ja portem com a cultural, perquè és allò de que mira que espavilat que és el meu fill que s'ha colat en l'autobús. Bueno, pues, per mi no té cap mèrit. I, bueno, que t'has estalviat. Marcar la T10... Escolta'm, si te sents orgullós d'això, tens un problema.
Un dia parlarem d'això, ho trobo interessantíssim. Un dia parlarem de com influeix no pagar el que deus pagar a la resta de ciutadania. Ho trobo molt important.
Perdona, Joan, a la resta de ciutadania, i no t'enganyis, i a tu mateix. Perquè el del costat fa el mateix. Uh-huh. O sigui, no pensem que és que nosaltres som molt llestos, nosaltres fem aquesta picaresca, ens colem aquí, no paguem allò, tal... I ja està, i això ho paguen els altres. No, ho acabes pagant tu perquè tu estàs donant exemple, tu estàs creant allà una sensació de normalitat, que el del costat i l'altre també fa el mateix. Sí. Llavors jo crec que guanyaríem tots molt si tots es poséssim unes regles molt clares i tots respectéssim les normes del joc.
Parlàvem de totes aquestes subvencions, de tot el tipus de crèdits que hi han per ajudar les pimes i els autònoms per aquest tipus de pandèmia, però no hem parlat encara de com es tramiten totes aquestes subvencions. Què és el que hem de fer?
A veure, aquestes subvencions i crèdits i totes aquestes ajudes i temes que estan donant, la majoria de vegades, sobretot les que són oficials, demanen que sigui de forma telemàtica. Ens trobarem aquests dies que volem fer gestions en administracions públiques i estan totes tancades. Per exemple, et diuen, no, demani vostè dia i hora. Bueno, jo convido a qualsevol que intenti demanar dia i hora a la Seguretat Social o a l'Agència Tributària.
Un clàssic que està passant, i deixem-ho denunciar des de aquests micròfons, si puc, és el famós cobrament dels ERTEs, trucar al CEPE i que no t'agafin el telèfon. Això està passant.
Sí, no només està passant, és que a més això és una absoluta vergonya. Algú tindria que donar una explicació, no sé qui, però algú tindria que donar una explicació.
Fa mesos, que dura això.
Sí, perquè no és normal que n'hi hagi gent, no fa gaire, parlaven d'un cas que des del març encara no havia cobrat.
Des del març, eh?
Des del març, encara no havia cobrat. Però és que el pitjor del cas és que en una època de tecnologia i de comunicació com la que estem vivint ara, ningú sigui capaç de donar una resposta a una trucada de telèfon o, no sé, si més no, sortir a la ràdio, sortir als mitjans i donar explicacions clares, no explicacions de que no serveixen per res, sinó que la gent se pugui sentir atesa i recolzada i que pugui exposar la seva reivindicació, doncs, per exemple, d'on haver cobrat a l'atur de l'ERTO per el tema del CEPE. Això és vergonyós. Però sense arribar a aquest punt, per exemple, jo no fa gaire, mirava per demanar dia i hora a l'Agència Tributària i me donava per aquí 3 mesos. I tenia que fer una gestió que portava un certificat que té una caducitat de 10 dies. Imaginem-nos. Passar la ITV del cotxe, algú tan absurd com això, passar l'ITV del cotxe, és increïble. O sigui, pots mirar mesos i mesos i mesos i no trobar.
Si els sistemes es col·lapsen, hi ha moratòria per això?
En principi no, salvo que estigui per algun reglament que, o alguna ordre interna de cada administració, pues, reconegut el dia, escolta'm, pues no, encara que estigui caducat aquest certificat, escolta'm, no el demaneu ni dalt, però com a normativa general no, perquè ja va acabar el període aquell que es va fer de suspensió dels actes administratius, ja va acabar el 31 de maig, i a l'1 de juny ja vas començar a córrer tots els terminis, que ja estava, tot això ja va acabar. Totes les gestions aquestes, com dèiem abans, s'acostumen a fer de manera online. I de manera online tenim un problema, que és que ens demana moltes vegades la nostra certificat o la nostra signatura digital.
Ai.
Tinguem-lo en compte. Tenim que identificar-nos. Fer les coses online, si no ens identifiquem, es podria fer el veí del costat nostre o qualsevol persona. Llavors requereix un tema d'identificació.
Signatura digital, que per cert, com l'aconseguim? Perquè molts no sabem com es fa això.
Això és el que està creant més problemes. Jo quasi cada dia tinc que explicar-li a alguna persona de com aconseguir la signatura digital per fer algun tràmit d'aquestos. Si és persona física, ho podem solucionar d'una manera bastant fàcil. Com que normalment tots els DNIs ara ja porten el xip, ens podem acostar a una comissaria de policia, allà on s'expedeixen els DNIs, i normalment a les entrades tenen unes maquinetes, semblen un caixer automàtic, i allà, si tu fiques el teu DNI, t'identifica amb una empremta digital, t'identifica, i tu pots posar-li un PIN al teu DNI. Aquest DNI ja està carregat amb aquest PIN i ja t'identifica a tu, amb el PIN t'identifica. Amb un ordinador, amb un lector de targetes, podem ficar el DNI, i una vegada el sistema ens intenti identificar, ens demanarà el PIN, posant-li el PIN i quedarem identificats. Amb les persones físiques, diguem-ne que això ja estaria solucionat. Amb les persones jurídiques és una mica més complicat, perquè ja requereix entrar, per exemple, amb un agent que autentifiqui i concedeixi les certificats digitals, com per exemple la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Llavors allà, com a persona jurídica, hi ha un sistema que no és fàcil d'entendre, perquè aquestes coses informàtiques, la veritat és que suposo que estan fetes i pensades per gent que en sap d'informàtica, i de vegades la gent que no en sabem gaire d'informàtica, doncs ens acabem perdent. Però bueno, se pot fer, tenen un servei d'ajuda, un telèfon d'ajuda, i pots anar allà, identificar-te, tindràs que identificar com a persona física, tindràs que fer el primer pas que hem parlat sempre, i si ets l'administrador, podràs demanar un certificat i gestionar-ho tot online i obtenir la signatura digital o el certificat digital de la teva empresa. Una vegada tinguis el certificat de la teva empresa, doncs fas com una persona física, ja doncs connecta al sistema, identificar-te i tot.
Ricardo Calvo, jo no sé què està passant avui en aquest programa, però m'està passant tot molt de pressa, i en tornarem a parlar segur. Ricardo, gràcies.
A tu, bon dia.
Cada divendres a 2:15 del matí, Tirant pel dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.
Minut i mig i arribarem a les 10 del matí. Ja ho sabeu que Mercè Raga de seguida ens porta la informació més destacada del que està passant. I a les 10... me l'he acomiadat, però com que s'ha quedat, li preguntaré: Ricardo, t'agraden els guateques o no? Tu en feies, de guateques?
M'estàs pressuposant una edat, eh? I tant! Sí, i tant que m'agradaven. I
doncs,
m'agraden.
Doncs si t'agraden, escolta Ràdio Estel, perquè a partir d'ara ve lo bo, a partir d'ara ve Sergi Mas amb els seus èxits musicals i aquesta música de guateque que ens alegrarà tots el dia, passi el que passi fora d'aquests estudis, escolta'm, que també ens ho mereixem entre tots. Més bona música també a les 11 del matí, amb Mercè Raga i la Fórmula Estel, a 12:15 del migdia al Club Més Amics, i a les 6 al Mirador de l'Actualitat.
Hola, bon dia, Joan. A les 6 d'aquesta tarda en el programa El Mirador de l'Actualitat parlarem, a l'entrevista concretament, de l'economia de l'Església. Se celebra aquest diumenge la Diada de Germanor, o Dia de l'Església Diocesana. Ens acompanyarà el delegat d'Economia del Bisbat de Girona. I a la taula d'anàlisi la cultura serà protagonista i tot el que aquest sector està patint a Catalunya per les restriccions de la pandèmia. Seran amb nosaltres el director de l'Auditori de Barcelona i un representant del Palau de la Música Catalana.
Gràcies, Ignasi. Estarem atents al que passi a les 6 al Mirador de l'Actualitat. A un quart de 8 la missa des de la catedral en aquesta casa, ja ho sabeu, i a les 8 la veu dels animals. Per cert, a les 12, repetició del protagonista. Nosaltres hi tornem dilluns a partir de les 8 del matí. Que tingueu tots un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.